Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Com cada dimarts, així estem a l'Internauta parlant de la vida online, del que fa la gent amb la tecnologia, amb internet. Fa 15 anys que vam començar aquest programa, 16 ja gairebé. Jordi Vendrell el va iniciar a la sintonia de Catalunya Ràdio i des d'aquesta temporada el fem a VilaWeb i a www.linternauta.cat. I avui tenim un clàssic. N'hi ha gent que ha vingut diverses temporades a l'Internauta i en aquest cas doncs, tenim un convidat que, tot i que ell personalment, jo crec que tu no has vingut, no, Jordi? Encara no hi
havia vingut. No havia vingut encara.
Però el Pau i tota aquesta gent sí que havia vingut. És Jordi Cullell, perdó, cap de comunicació i líder de comunitat, community manager, ara veurem com es parla això,
sí.
De... iOS, el sistema operatiu que des de l'ESA de Montserrat tant ha donat de parlar i tant torna a revolucionar la xarxa de nou. Benvingut, Jordi.
Hola, bona tarda.
Amb nosaltres també, com sempre, el Martí Crespo. Què tal, Martí?
Hola, bé, aquí.
Preparat?
Adreçant una mica el micro.
I a l'altra banda dels vidres, la Lorena Cervera, que posa les musiquetes i explica totes aquestes coses. iOS és probablement un iOS.org, pels qui no el conegueu, si és que algú de vosaltres encara no el coneix, és un dels projectes més interessants que han aparegut al país els últims anys i sempre està de moda, sempre causa notícies, però ara en parlarem de les últimes, que són també impactants, sorprenents. Ara feia la broma de que qualsevol dia d'aquests, el Jordi li ha tremolat la cama quan ho he dit, però que qualsevol dia d'aquests comprareu Google,
si veure,
despista Google.
Que vigilen.
En qualsevol cas, parlarem d'aquesta empresa tan atractiva i tan interessant que és iOS.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sempre, cada setmana el Martí Crespo ens explica, primer que res, de què parlem i amb qui parlem. És l'informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, per parlar d'iOS hem d'anar a l'any 2005, com a mínim, i parlar de tres joveníssims dissenyadors i programadors. Eren en David Plaça, en Marc Cercós i en Pau García Milà, que van desenvolupar aquell any, des d'Olesa de Montserrat, ja ho hem dit, un sistema operatiu basat en web, un web OS o fins i tot un webtop, a vegades en diuen, que permet doncs, als usuaris enregistrats d'accedir a programes, documents, fitxers i, en definitiva, el seu escriptori personal des de qualsevol ordinador via el cloud o el núvol, no? El que en diem el núvol. iOS es defineix com un sistema operatiu virtual, i des de l'aparició doncs, ha guanyat notorietat a tot el món, no només aquí, com un dels millors serveis del seu gènere, no? Un autèntic sistema operatiu amb, no sé si hi ha 60 aplicacions, em sembla, dins, o ja ens ho explicarà en Jordi, processador de text, calendari, correu electrònic, que no resideix al nostre disc dur, el disc dur del nostre ordinador, sinó a la xarxa. Des de l'aparició de la primera versió estable, la 1.0, aquest sistema basat en codi lliure i multilingüe no ha parat de sumar usuaris, també ja en parlarem, però són milers d'usuaris, o centenars de milers potser, i també reconeixement. El 2007 va quedar entre els 10 finalistes del premi al millor projecte de codi obert de SourceForge.net. El 2008 va ser un dels 300 finalistes del premi Webware 100, que organitza el portal tecnològic CINET. El 2009 va rebre el Premi Nacional d'Internet de la Generalitat i el 2009 també va rebre un altre reconeixement, aquest més empresarial, no? Que és el fet de tancar un acord amb la plataforma per a empreses mainframe d'IBM, que diguem-ne, ja suposo que també ens en detallaràs més en què va consistir i què ha representat. No? L'any passat, finalment, iOS va presentar la versió 2.0 i ara em sembla que l'heu actualitzada a la 2.3, em sembla que ja gairebé arriba fins a 40 idiomes, s'ha traduït i bé, i pel darrere, diguem-ne, aquesta comunitat doncs ja és formada per 60 grups d'usuaris i desenvolupadors oficials repartides una mica per tot el món.
I això és tot.
I treballen amb Orange i inventen nous sistemes de traducció i, en fi,
sí, no paren.
No pareu, eh?
Intentem no parar.
Jo la primera volta que vau vindre a l'Internauta fa ja anys, recordo el Pau García Milà, sobretot, que em va semblar insultant ben jove, perquè crec que va venir amb 16 anys o una cosa per l'estil. I en aquell moment pot ser... iOS, com li digueu? Perquè,
clar, nosaltres li diem iOS. A Estats Units és més iOS.
Val, iOS. iOS era un projecte en aquell moment sorprenent, que cridava molt l'atenció, com n'hi ha quatre nanos d'Olesa que tenen un futbolí en el pis on treballen i que es dediquen a crear ni més ni menys que un sistema operatiu sencer. Però, clar, ara ja han passat els anys i, per tant, diguem, la sorpresa, la incredulitat, un poc l'alegria que generava tot allò, s'està convertint en una cosa molt seriosa, no? Les xifres ja comencen a marejar.
Sí, abans comentàvem que el primer cop que vam venir, quan vam sortir a la web, era el 2006, em sembla que heu dit. En aquell moment el cloud computing no existia. És a dir, ara diem que som cloud computing, el 2006 el concepte, com a idea, potser sí que és molt antiga, ja a l'època dels Beatles ja es parlava d'aquesta idea de tenir-ho tot centralitzat, però era molt abstracte. Però com a idea de paraula, el cloud computing va aparèixer el 2007 amb el Cloud Computing Manifesto que van firmar les grans empreses. Potser la gràcia d'iOS és que va aparèixer, quan es va començar a parlar d'ell, era realment un concepte nou, s'estava inventant un concepte, i això va fer que quan realment aquest sí que va tirar endavant el fet del cloud computing, quan es va parlar de Google, Microsoft, les grans empreses, algú va dir: ei, hi ha una empresa catalana allà a Europa, en un racó, que està fent una cosa semblant i que és open source. És a dir, tenim-lo en compte. I des d'aquell moment, sempre que s'han fet comparatives i han parlat de premis, hi ha d'altres que hem quedat finalistes amb Apple, Microsoft, Google, Yahoo i nosaltres, perquè s'ha tingut en compte...
No està mal, eh?
No, però s'ha tingut en compte el fet aquest...
El caràcter pioner, no?
Clar, que érem els primers i érem open source. O sigui, és important remarcar que iOS és open source, perquè sense ser open source no n'hauríem parlat tant ni aquí ni allà. I potser aquest és un punt important i que fa justament que estigui en 40 idiomes, que tingui tantes aplicacions i que definitivament l'agafi Orange o Telefònica o IBM. S'ha de pensar en això de l'open source també.
Per si algun oient no ho sap, és a dir, imaginem que tu en el teu ordinador pots instal·lar-te un sistema operatiu que no és Windows, que no és l'iOS de Mac, que no és Linux, que és un sistema operatiu absolutament penjat a la xarxa i que, per tant, des de qualsevol ordinador, obrint el sistema operatiu, tens allà dins el teu processador de textos, el teu correu, és a dir, que no depens de l'ordinador físic en el qual estàs connectat, sinó que simplement amb una clau i un password, des de qualsevol ordinador, més o menys,
via navegador.
Sempre que no sigui una carraca.
Funciona amb carraques.
També funciona amb carraques. Bé,
intentem que funcioni amb carraques. No, perquè la gràcia, tu estàs dient d'instal·lar el teu ordinador, la gràcia és que el teu ordinador no hi has d'instal·lar res, allò s'instal·la un servidor. Per entendre'ns, quan parlem de cloud computing, hi ha cloud computing el privat, o cloud computing, diríem, l'obert, el tradicional. Si parlem de Facebook, Facebook és cloud computing. Tu a Facebook poses una direcció web, entres a una pàgina i tens totes les teves fotos. En aquest cas, les fotos estan emmagatzemades als servidors de Facebook, a Estats Units, suposo. Amb iOS, tu t'instal·les iOS al teu servidor. Amb la qual cosa, també amb un navegador, tu tens una adreça web, la poses i accedeixes al teu, com tu dius, al teu sistema operatiu que està als núvols. És a dir, la gràcia és que si jo ara vaig aquí un dels ordinadors que teniu aquesta nova redacció de VilaWeb, obro un ordinador i poso l'adreça del meu iOS, amb un navegador qualsevol i amb el teu ordinador, que no l'he tocat mai, podré accedir als meus arxius, els podré obrir i podré fins i tot treballar o compartir-los amb altra gent. La idea és una mica aquesta, tenir la informació al núvol i oblidar-nos de la màquina, és a dir, convertir la màquina realment en una cosa tonta que només
mitjà,
serveixi.
No?
En el mitjà. Fa uns anys va haver la guerra per veure qui tenia l'ordinador més potent. Actualment estem en la guerra de veure qui té l'ordinador més senzill, sense perdre la potència, però més senzill. És a dir, no és tan important allò de tenir una gran màquina que valgui 2.000 euros. No, ara
potser de programes.
Anem amb l'iPad, aquí hi ha un iPad sobre la taula, amb l'iPad també podries accedir al teu iOS, i l'iPad no té tanta potència, està clar, com un MacBook Pro, si hem de parlar de la mateixa família. Són dues, és la mateixa família, però dos elements molt diferents. Amb la qual cosa el que volem és que la gent pugui accedir a la seva informació des de qualsevol dispositiu, bàsicament una mica universalitzar la informació, l'accés a la informació.
Això seria com una tercera onada, no?, de la informàtica. És a dir, primer va haver la informàtica, curiosament, amb punts coincidents dels grans servidors amb terminals tontes que no podien fer res si no accedien als servidors. Després, l'era del PC, de la màquina personal instal·lada a casa, etcètera, etcètera. I ara, l'altre dia, precisament, el Steve Jobs, presentant el nou iPad, parlava de l'era post-PC i deia que la paraula clau era el núvol, no? És a dir, però curiosament, tornem una mica a l'inici, no? És a dir, n'hi ha uns servidors centrals i les màquines són com uns perifèrics tontos que serveixen per connectar-te.
Són pantalles, al final.
Unes pantalles, sí. I que tu tot el que fas ho fas allà.
Potser hem agafat el millor de cada cosa, potser. Agafem els servidors del principi potents i agafem la nova tecnologia que teníem amb les segones màquines, perquè ara és veritat que es tornava amb el que deies tu, les màquines tontes de l'inici, però la tecnologia és molt més potent, és a dir, ara ens movem per la mobilitat. No té preu que tu puguis tenir el teu iPad aquí amb les teves notes i puguis anar mirant i te'n puguis anar a casa i puguis seguir treballant. Això amb un ordinador diferent podries fer-ho, però es faria molt més feixuc. Si has d'anar amb el que pesaven els portàtils de fa... No tiro molt enrere, 3 anys, 4 anys, un portàtil... feies braços quan volies anar a un portàtil. Ara és la mobilitat, qualsevol ordinador, qualsevol telèfon d'aquests mòbils és realment una màquina molt més potent que els ordinadors de fa un temps. Per tant, sí que estem anant cap a una tercera era on la mobilitat pren molta importància i està clar que si vols mobilitat i comoditat, sobretot, el núvol potser sí que és l'eina sobre la que ha de versar tot plegat, no? I és la que ara mateix dona més facilitats. Mm. I encara hi ha camí per recórrer, crec que... connexions, etc.
I amb això que parles de la mobilitat, iOS s'hi ha encarat, és a dir, s'encara la mobilitat, té versions per mòbil, em sembla, ja des de
versions per mòbil i ara aquí hem donat alguna exclusiva, d'aquí un mes, aquí som dia 8, d'aquí un mes i poc, llançarem versions més completes i específiques per iPad, per Android i per mobilitat, per poder accedir als teus arxius i poder-los veure i poder reproduir, si vols, un vídeo que tens al teu núvol des de l'iPad sense haver de fer res i sense haver d'instal·lar res. O sigui, el que volem amb iOS és fer la vida fàcil. I si parlem de mòbils, no volem que t'hagis de descarregar de l'Apple Store una aplicació per poder accedir, perquè si jo li agafo ara l'iPad al Vicent i vull entrar al meu iOS, no li baixaré una aplicació d'iOS perquè jo vull fer servir el meu iOS, perquè és el seu, perquè li ha d'embrutar. Volem que des del teu propi navegador de l'iPad, per exemple, puguis posar la teva adreça i puguis accedir. D'acord? I de fet això ja ho vam mig presentar al Mobile World Congress i ho alliberarem definitivament ara d'aquí un mes. Per tant, sí que és una aposta que fem forta cap a la mobilitat i perquè pensem que això és el futur. La gent ara té els seus dispositius a casa, la gent es compra els gadgets. Abans sí que tu tenies sort si a la feina et donaven un portàtil, era com el meu pare li han donat un portàtil a la feina. Mira que bé, ara tothom té accés a un iPad, a un portàtil, a un telèfon mòbil, a qualsevol cosa. Per tant, com que tot és molt més universal i molt més democràtic, la tecnologia ja no és tan elitista, també creiem que hem de facilitar les coses perquè... iOS sigui una mica així, en això és cap on tirem i ens intentem encara.
N'hi ha una cosa que m'agradaria aclarir, per si algun oient no ho ha entès. iOS tu pots instal·lar un servidor teu i, per tant, usar-lo la teua associació, el teu grup d'amics, la teua empresa, el que siga, però també n'hi ha un iOS públic que el manteniu vosaltres. És a dir, si algú no pot instal·lar un servidor, això no vol dir que no pugui usar iOS.
No, tenim un iOS. Si entra a la web... hi ha un apartat de prova,
ios.eos.org,
a la dreta podeu triar l'idioma, està en català també, perquè per defecte està en anglès.
No, normal, és un mercat mundial, el vostre és un mercat mundial,
però si voleu barracar, està en català, i a la part esquerra, al primer menú, hi ha un lloc que posa prova iOS, si prems allà pots provar iOS, et pots fer la teva compte i pots treballar-hi. I a partir d'aquí començar a disfrutar, a descobrir-ho, i si t'agrada, sí que ho diem nosaltres. Això és no deixa de ser una demo perquè tu treballis, pots seguir treballant, no s'avorrarà res, però si t'agrada de veritat, crea't el teu propi núvol, perquè al final les dades no estaran més segures enlloc que amb tu. Vull dir, nosaltres t'assegurem que les guardem bé, però ets
sí,
tu.
Sí, és però com, sempre la teva responsabilitat és més clara.
Això mateix.
N'hi ha un dubte que... vosaltres plantegeu una solució a un dubte que molta gent té, no? Que és de qui és el núvol i on està el núvol. Perquè, clar, aquestes coses semblen molt etèries i la paraula núvol sembla que la gent triat aposta, però
molt
al final...
poètica.
Sí, però al final n'hi ha unes màquines. Vull dir, allà n'hi ha una ferralla que és propietat d'algú, no? Vosaltres, la vostra alternativa és dir, no, descentralitzem el núvol, cadascú que tingui el seu núvolet i no l'aliem fent un núvol gros, però saps perfectament doncs, que Google, que Apple, que Amazon, que totes aquestes grans empreses intenten aquesta idea del meganúvol, la tormenta aquesta perfecta, però que clar, que molta gent diu, bueno, jo ara m'agafo el correu de Gmail i fantàstic, està tot arreu, no? Però qui és l'amo del meu correu?
I què va passar fa una setmana? Que ara es van perdre 180.000 comptes.
Els crisis havien sigut molt grans, eh?
Home, allà hi ha algú, algun cap ha d'haver rodat, jo crec,
segur,
perquè
sí.
La imatge no és gaire bona. De... Hem perdut un, encara sigui un 0,2%, que van dir que era, no? Al final em sembla un 0,5.
La idea... Ni que en fora un.
No, clar, la idea que... La idea aquesta que dius és molt important, perquè el cap i a la fi el que s'està fent ara és molt còmode fer servir Gmail, jo el faig servir, és molt còmode fer servir Facebook per tenir les teves fotos, però la teva informació qui la té, qui se la queda? I no només això, perquè això, mira, pot ser que diguis a mi la meva informació no m'interessa, però a part estem creant biblioteques d'Alexandria, és a dir, estan acumulant la informació en 4 punts, no he vist percentatges, però segur que si els miréssim, la informació de correus i de fotos i d'informació mundial es deu repartir entre el mobile me d'Apple, les coses de Google, el Facebook i no sé si hi hauria MySpace o alguns per allà.
MySpace està fatal.
O està fatal, ara doncs sí. Ja estic fora d'on en aquest sentit.
Està molt malament, diu que volen tancar.
Sí,
i tot,
sí, han canviat el logo, sé, però...
Sí, sí.
Però la idea, el que et volia dir és que la informació la té un seguit de gent i el dia que Google decideixi tancar perquè ho pot fer, què passarà amb la informació? Es perdrà? Això és com quan es va cremar la biblioteca, és a dir... La informació
no,
del sistema...
No es va cremar, eh? La van
cremar.
És un xicot de detall.
Bueno, quan la van cremar, vull dir, però... Que la informació s'acaba perdent al final.
Sí, sí.
I si està molt centralitzada...
És un risc. És més risc que estigui centralitzada.
No, i a part del poder que dones, és a dir, és quasi com tenir una arma nuclear tenint tota aquella informació. Segur que si algun dia es posen a analitzar-la poden trobar detalls i moltíssimes dades que poden ser interessants. Ara mateix no ho fan, perquè... Deuen tenir altres problemes i altres prioritats, però el dia que es posin a mirar bé la informació segur que troben coses interessants. El meu número de compte potser està en algun d'aquests servidors, en algun correu que potser ha enviat algú, per exemple. I com això, si jo he fet això, segur que hi ha moltes empreses i molta gent que ha enviat moltes altres coses.
Vosaltres, com dius des de l'inici, poseu molt d'èmfasi també en el tema del codi obert, eh? O sigui, el fet de que sou una empresa que cregueu, que aposteu pel codi obert i que, per tant, això es transforma en l'aparició d'una comunitat, diverses comunitats, perquè si no recordo malament, teniu comunitats per països
sí.
I organitzades i tal, que contribueixen a desenvolupar el projecte
sí.
I a traduir, no? Com està aquesta trama comunitària?
Això tenim com dues línies d'actuació. La primera és més territorial, perquè la comunitat fa tres coses, en definitiva. Desenvolupa, tradueix i explica el projecte. Són tres coses que pots fer si ets de la comunitat. És a dir, si ets de la comunitat d'IOS no vol dir que tot sigui gent desenvolupadors,
informàtics. Sí, geeks, sí,
gent de la varietat que hi ha per allà. Aleshores, a nivell de països, no ens separem per països, bueno, ens separem per territoris, diríem, d'acord? Perquè pot ser que dintre un país hi hagi dues comunitats o tres, o dintre d'un estat hi hagi dues comunitats, com aquí. Aleshores, el que fem és, tenim un líder de comunitat, tenim 64 comunitats, i hi ha un líder a cada lloc que és el que coordina la gent de la seva comunitat. D'acord? Ells munten els seus events, els seus esdeveniments, el que volen fer, xerrades, conferències, visites que volen fer, i a partir d'aquí ens posem a treballar conjuntament. Jo les coordino en aquest sentit. Això són les comunitats. Pot ser des de Venezuela, que ara mateix es passaran tot el març i l'abril i el maig, anant cada cap de setmana per una ruta que s'han marcat fent xerrades sobre iOS, fins a, per altra banda, tenim gent del Japó que es creu al país per anar a fer conferències, és a dir, a la costa d'Ivori, que munten festes, l'última que van muntar era per Sant Valentí.
Ja hi vas, tu?
Allà no hi he anat. No,
vaja, que eres el capo
començar,
de tot plegat, començar
hauria
a
viatjar. Començar a viatjar, jo crec. Però
una festa a costa d'Ivori.
Això ja ho farem. Oh. No, estàs al tanto de tots els conflictes internacionals. O sigui, costa d'Ivori, jo he estat informat per la comunitat Tunísia. El líder de Tunísia va ser detingut per Ben Ali i va ser una de les persones detingudes i després perquè és un com dels símbols de l'open source a Tunísia. A Egipte sí. També estàvem quan va començar tota la revolta, també estàvem justament parlant amb el líder de la comunitat perquè volia fer una cosa a la universitat, un acte. Per tant, sí que tens aquesta relació amb les comunitats. I per altra banda tenim, està clar, els desenvolupadors, tenim els traductors, que són peces claus, perquè iOS, has dit que era multilingüe, però no, això no s'entén si no tenim gent que tradueix els idiomes. És a dir, que a l'Índia hi ha 6 idiomes i els tenim traduïts els 6 idiomes, és perquè hi ha la gent de l'Índia que li agrada el projecte i que ho vol traduir. Uh-huh. Si iOS està traduït al xinès és perquè hi ha gent a la Xina que li agrada. I el mateix amb idiomes tan propers com podria ser el gallec o com podria ser el francès. És a dir, nosaltres de base ho fem en català, castellà
i anglès.
I a partir d'aquí tota la resta és coses que ha fet la gent.
Uh-huh. Però coses que, òbviament, donen sentit al projecte d'iOS, no? Perquè, clar, iOS a Xina, fet per xinesos. És un dels pocs casos d'empreses d'ací que han aconseguit realment una implantació global. No, teniu idea de quants milions de persones estan gastant l'iOS ara?
És impossible saber-ho pel simple fet...
Pel fet de la...
Clar, jo et puc dir dades del nostre servidor, sí que hem més d'un milió de persones registrades, a nivell de descàrregues, més de 800.000 descàrregues, ara mateix som un dels projectes més descarregats de Catalunya, per suposat, de l'estat espanyol, també...
D'Europa, amb aquestes
xifres d'Europa. I algun altre, i algun de grans, que hauríem de mirar d'on són, però som molt, molt descarregats, és a dir... A nivell de gent que ho fa servir, és molt difícil. Jo no sé si tu instal·lessis un iOS per funcionar a VilaWeb, jo no podria saber si en fan servir 30 persones o una.
O en una escola, per exemple.
O en una escola. Vull dir, a nivell global és molt difícil. Sí que podem parlar d'això, un milió de persones que registraran els nostres servidors públics, potser més de 800.000 descàrregues. En definitiva, sí que és molta gent i és veritat que el projecte, bueno, modèstia a part, sí que ha crescut molt i s'ha anat fent gran i és difícil, sí, trobar projectes d'aquí que hagin tingut aquest creixement. Uh-huh. I tot això és el que has dit tu, atribuïble completament a l'open source.
I després, jo crec que hi ha una altra pota que és important, bueno, que potser es lliga amb tot el que has explicat, no? Que és la voluntat d'internacionalització, no? Una mica és una de les empreses o dels projectes en aquest país que a vegades, en aquest país justament, que on costa molt internacionalitzar-se, és a dir, que és molt, molt tancat de fer projectes només limitats a això, el territori nostre, en aquest cas és a la inversa, no? Una mica, vull dir, l'empresa és un referent, diguem-ne, de fer el salt cap en fora i de mirar cap en fora sense perdre, diguem-ne, el referent intern, però mira molt cap a fora, no?
Sí, mirem molt cap en fora, però és el que dius tu, sense perdre el cap, és a dir, per què no esteu a Silicon Valley? És una pregunta que si no ens l'han fet...
Un milió de vegades.
Un milió de vegades no ens l'han fet mai. Per què no hi som? Perquè creiem que es pot fer des de Catalunya. És a dir, està clar que si haguéssim vist que tot el que estem fent ho haguéssim només pogut fer de Silicon Valley, hauríem marxat el 2007, quan vam començar com a empresa. Primer era un projecte, quan vam començar com a empresa. D'acord? Però es pot fer des de Catalunya. I, de fet, sembla que ho estem intentant demostrar que sí, que es pot. D'acord? Aleshores, la internacionalització també és una cosa que... El fet aquest de ser pioners, de ser els primers en fer això, ha fet que molta gent vagi parlant... Però també tens raó amb el fet de que ens hem anat també desenvolupant i hem anat millorant el producte per tal de no quedar-nos tampoc al marge. Hauries també estat molt còmode dir, ara que ja es parla de nosaltres el 2008, uh-huh, ens quedem així i ja està, no, vam fer un iOS 2 i sempre hem anat intentant, el que dèiem, de que ja heu crescut molt, es parla molt, l'empresa ha tancat sempre en benefici zero. Per què? Perquè sempre tot el que hem guanyat ho hem tornat a passar cap a... Tots els possibles beneficis els hem tornat a invertir en iOS, en el projecte, perquè creiem que fins que no tinguéssim un projecte molt fort no té sentit tampoc creure-t'ho, saps? I en aquest sentit sí que hem estat treballant molt això. Vull dir que créixer però amb molt de cap i internacionalitzar-te però amb molt de cap. Vull dir, no hem obert oficines a... Potser ens hauria anat tot més ràpid, també, si estiguéssim a...
No, pot ser, no. Potser,
a Estats Units, per això.
Potser hauríem perdut el cap.
No, per això, però sempre ho hem estat tingut molt... Ara sí que és veritat que estem en un procés de voler créixer més. iOS mai ha tingut cap mena d'inversió externa, sempre s'ha anat creixent pels seus propis mitjans i ara sí que hem obert una ronda d'inversió per fer definitivament aquest, una mica més el salt cap a... Ara que hem vist que el projecte ha anat creixent i s'ha estabilitzat a nivell de que realment té un fonament, una base, l'empresa també... Portava 3 anys, hem vist que ha anat creixent i que s'ha aguantat i vol dir que algú ho feien bé perquè si no ja ens hauríem enfonsat. Ara sí que hem obert una ronda d'inversió per intentar fer un salt i fer com un esforç més gran per tirar endavant i fer créixer encara més iOS.
Mm-hmm. I ahir la pregunta del milió, perdona, la pregunta sí, Josep Pla és i això qui ho paga?
iOS, fins ara?
Sí,
sí.
Com
tenim una màquina que fa diners.
No. Sí, sí.
No.
Això em sembla que és il·legal, però no va sentir ningú.
No. Ens financem, tenim fins ara... iOS és software lliure, i és lliure, que no vol dir gratuït, però sí que te'l pots descarregar i instal·lar al teu ordinador. Mm. Està clar que d'algun lloc hem de fer les coses. Sí. Tenim 4 línies, diríem. La primera és personalització. Fins ara, si tu ets una empresa i vols iOS, l'iOS és una base, però el que nosaltres fem és adaptar-te-la amb les teves aplicacions al teu entorn perquè tu puguis treballar-hi de veritat.
Sí, si un banc necessita usar iOS...
El banc de Suècia, per exemple, sols un carrer al banc de Suècia.
El banc de Suècia l'esteu instal·lant iOS?
Sí, està desenvolupant una plataforma amb iOS, per exemple.
Banc de Suècia?
Sí, allà dalt.
Sí.
Van venir
a la dreta, a l'esquerra, no?
Sí, a més es van pujant. Fixar amb nosaltres. Van venir. O sigui, no, nosaltres no fem màrqueting, de moment encara ha vingut tothom. Ells, per exemple, la situació, tenen l'iOS base, però diuen, nosaltres, això que teniu ens agrada la tecnologia. Ens agrada el concepte, però necessitem un escriptori adaptat a les nostres necessitats i amb una sèrie de programes que es puguin integrar. Què hem fet amb ells? Amb ells hi ha una part que hem fet de desenvolupament. A més, és un cas bo perquè explica una mica tot el que fem. Hem fet una mica de desenvolupament per adaptar-los la base a les seves necessitats. Això és una línia de com guanyem diners desenvolupant. Per altra banda, personalitzant. Els hem canviat els logos perquè tinguin els seus logos del banc, perquè si ets al banc no t'interessa. Nosaltres no, podem fer de marca blanca perquè la gent doncs, ho faci servir. I a part, han enviat uns tècnics aquí perquè facin formació, perquè ells han volgut que els hi fem una cosa, però diuen, hi ha una part que la fem nosaltres. Tenim tècnics bons, ens ensenyeu com es desenvolupa i ho fem nosaltres. I aquests tècnics fan formació. Van venir aquí, els van fer unes classes, una setmaneta, a més hi havia sols, suposo que s'ho van passar molt bé el fet de venir aquí, els van fer tota la formació i posteriorment, a sobre, vam dir, i us contractem un suport... perquè quan aquests tècnics tinguin un problema, ells tenen una sèrie de tíquets per obrir, ens truquen i parlem i solucionem els problemes. Això que he dit ara és un cas que ens serveix per explicar les quatre branques, que és personalització, desenvolupament a mesura de les coses, a part tenim la formació i el suport. Són les quatre línies que, sobre les que ara mateix se sustenta iOS.
I per tant, en aquest exemple, per exemple, els diners els traieu de fer aquestes operacions
sí.
per al Banc de Suècia, per a l'empresa que sigui, o per a l'associació que sigui.
O fer coses per la Generalitat, o fer coses amb telefònica. Sí. Hi ha diferent tipus de clients. És veritat que els clients també són molt variats.
I aquests grans acords, allò, Orange, IBM, provoquen vertigen? O sigui, dius, ara anem a firmar un acord amb Orange, i dius, arrea.
Clar, provoquen vertigen... I també hi ha cops que et costa com assimilar, que és veritat. IBM, per exemple, IBM va venir...
IBM fa molts anys eren els dolents, se'n recordeu? A l'inici d'Apple,
sí.
IBM eren els dolents.
Jo era molt petit.
Pobres, ara cauen simpàtics
gaire,
i tot. Ara,
bueno,
ara cauen simpàtics i tot.
I Apple fa uns anys també estava enfonsant, no? I
sí,
ara
sí,
són el nou, sembla que sigui una empresa,
sí,
tota la vida ha sigut...
Sí. Deies, IBM.
IBM ens va enviar un mail i ens va dir vull parlar amb vosaltres, i de fet aquest mail no el vam llegir. I ens va tornar a enviar un mail. No, perquè cada dia
que no llegiu el mail.
Cada dia rebem molts mails.
Era spam, era spam.
No, molts mails de gent que diu que vol fer coses i que en part som joves, però doncs pensen, hosti, potser puc treure alguna cosa. Total, que ens va enviar un altre mail, l'Andrea Grego, que és la cap de Cloud Computing, i ens va dir, vull parlar amb vosaltres, portem 6 mesos analitzant-vos, sou la solució que volem per Cloud Computing. En aquest cas, que et vingui IBM, normalment el procés, 99,9% dels casos, és tu ets un partner espanyol o català, t'apuntes a la llista de partners, et fiques a treballar, intentes allà colar-ho per on puguis, van amb punts de graduació, a la que vas guanyant, fent coses, vas guanyant punts, és com la lliga. I quan arribes a uns punts, canvies de nivell, és com un videojoc. I vas pujant fins que arribes a partner mundial. Nosaltres va ser al revés. Va venir als Estats Units, van venir parlats, van fent als Estats Units... Van fer fins i tot, van presentar una cosa que es diu Red Paper, que si busqueu la web d'IBM i poseu iOS, surt el Red Paper, és un estudi fet per 7 enginyers d'IBM analitzant iOS a fons, posant-lo en casos de força amb 5.000 usuaris simultanis, a veure si aguantava, si no aguantava, clar, per ells era una línia de negoci important. I vam acabar firmant l'acord amb IBM als Estats Units. Fa vèrtic, sí, perquè vam anar al Cebit l'any passat, teníem un estant petitíssim, subvencionat,
Hanover,
a Hanover, sí. Teníem un estant petitíssim, subvencionat, però IBM, al seu lloc, tenia 8 demos i un ordinador era iOS. Que vam anar d'incògnit a preguntar, a veure, què és això que... Clar, érem nosaltres, saps? I estàvem allà a l'altra punta i teníem un ordinador d'IBM en el seu tros, que era un ordinador... Clar, que fa vèrtic, sí, perquè dius, ostres, saps? Som aquí. És a dir, la gent que ha vingut de fora a l'oficina, que som 30 a plaça universitat, diuen, hola, pensava que tindria un edifici. Gent de fora, d'aquí... Clar, és com, sí, el projecte és molt gran, l'empresa més petita, amb Orange també, o que et vingui Telefònica, o que et parlis amb els càrrecs de Telefònica que volen fer coses.
Però això demostra que estem en un moment molt interessant, en el qual el diner no ho fa tot.
No, i hi ha moltes oportunitats, nosaltres ho diem, en temps de crisi potser és quan hi ha més oportunitats, i el diner no ho fa tot, i que la teva solució es pugui adaptar als moments actuals. iOS el bo que té és que portes... No és una cosa que venguis que sigui molt cara, és a dir, iOS el que et permet, si ho analitzes bé com a empresa, és rebaixar costos, et permet major eficiència. Per tant, això sí que ens dona, en aquest sentit, la crisi per nosaltres és també una oportunitat, aquesta crisi de la que tant es parla i de la que tant es comenta. Això és un punt que tenim a favor i que...
I bé, ara has parlat del Cebit i de les fires, diguem-ne, aquestes tecnològiques. Vosaltres, no sé si és aquest any era ja el segon o el tercer,
el segon,
que participàveu al Mobile World Congress, també.
Sí, el segon.
S'entreu profit d'aquestes fires?
Parlàvem d'Orange.
Tot això, us ha vingut
per aquí? Orange va venir per allà. La gràcia del Mobile World Congress... Com a ciutat o com a país, Catalunya té unes avantatges, d'acord, estan clares a nivell econòmic, de que mou diners, mou hotels, restaurants, visitants... Com a empreses catalanes són poques les que hi anem, però sí que és veritat que el públic que va allà és un públic molt especialitzat. I això ho notes a l'hora de parlar, és a dir, és gent que paga 600 euros per entrar... Parlàvem del Cebit, el Cebit és quasi vergonyós, hi ha un punt de que passaven autocars d'avis... que els portaven allà, els descarregaven, o nens d'escoles. Té un punt interessant, però hi ha un punt de que el públic que et visita
no té
la riquesa del mobile. La riquesa del públic és que pot ser un
enginyer
d'Òpera o pot venir-te al d'Orange o algú de Telefònica o d'altres empreses que no coneixem, perquè aquest món és tan gros que hi ha grans empreses xines, japoneses, àrabs, que no tenim ni idea de qui són, normal, perquè no són el nostre àmbit d'actuació, també. Vull dir, si em fas dir... empreses de telecomunicacions del Qatar, et diré que no tinc ni idea, perquè no en sé cap, però segur que tenen molts clients i mouen molts diners. Vull dir que reuneixen aquell punt a tot de gent que sí, que se'n pot treure un rèdit molt important, i que per les empreses, el fet de ser-hi, hem de dir que hi era perquè la Generalitat també ajuda les empreses a ser-hi, les catalanes, doncs el fet de ser-hi sí que et dona una sèrie d'avantatges i una sèrie de riquesa que d'altra manera seria difícil.
Va ser, nosaltres vam estar, Martí i jo vam estar, sí. Vam anar també, vam fer un reportatge per VilaWeb Televisió, i n'hi havia, per exemple, una àrea xinesa que era espectacular, perquè
sí. Una operadora que era...
China Mobile, em sembla que es deia.
Bueno, n'hi ha uns que tenen ja un pavelló sencer allà.
Hi havia, recordo,
800 milions d'usuaris, diu que sí, tenia clar, la broma i aquesta. I clar, tothom anava allà, perquè 800 milions d'usuaris te compren una cosa...
Clar, no, i recordo empreses de telèfons, però que feien aparells de telèfons, hi havia algunes que no les havia sentit mai, amb noms xinos i japonesos, i uns estants gegants que pensava...
Clar, deuen vendre més que qualsevol altre.
Clar, són empreses que aquí no han arribat, com els cotxes aquells de la Xina, que no han arribat aquí, que segur que fabriquen més cotxes que Seat, i que Volkswagen junts, perquè allà hi ha molta gent a la Xina. Doncs el mateix concepte, clar, és que no, dona moltes oportunitats a nivell d'empresa. Nosaltres, que projecte gran, empresa mitjana, el fet aquest sí que et dona leads molt interessants, o sigui, reps moltes coses interessants que després pots aprofitar per anar cap amunt. Sí.
I n'hi ha una cosa que a mi sempre m'agrada preguntar a gent com vosaltres, perquè crec, jo estic convençut que és una de les claus d'aquest món, d'aquest negoci en el qual vivim, que és si us divertiu.
Si no ens divertíssim, no estaríem aquí, perquè...
Teniu encara el futbolí?
Sí.
Sí, que ara jugueu al futbolí.
Es pot jugar, sí, es juga a l'hora de dinar i a la tarda. És que durant el dia fa molt soroll, si no, quan aconseguim aïllar-lo en una sala es podrà jugar tot el dia. Però si no ens divertíssim, aniria malament, és a dir, iOS no deixa de ser una startup, que es diu, una empresa que està començant i...
Home, hores d'ara ja porteu molta
Sí, però vulguis que no, et requereix hores. Abans, quan em preguntaves com em presentava, sí, em pots presentar tal com m'has dit, però et podria dir també que faig coses de product manager. iOS tots tenim molts barrets i si no t'agrada, no t'estàs de vegades més de les 8 hores o t'estàs 10 hores o t'estàs 12 hores perquè toca, perquè saps que si vols tirar-ho endavant calen hores. És a dir, som 30 però fem la feina, hem dit números de gent, hem dit amb qui estem treballant, fem la feina de 100.
De 100.000, sí.
Però ho fas perquè t'agrada i perquè també és una aventura i no deixes, ho veiem també com una oportunitat. És a dir, la gràcia ja no és, hem crescut, sí, però ara la gràcia és a veure on podem arribar. És a dir, això ha anat començant, s'ha anat fent gran i a veure on podem arribar i ens ho passem bé, sí. La resposta és que jo m'ho passo bé.
I el núvol, hi ha núvols? És a dir, ja fa, deu fer 2 anys, no?
Aquesta frase t'ha quedat de por,
sí.
No,
en el sentit aquest, sí, sí.
Núvols negres.
Negres, sobretot, per exemple, Google es va treure la màniga fa 2 anys, ho va anunciar el Chrome OS aquest, que de fet encara no és palpable, però era una mica això.
Serà d'aquí poc, no? El juliol.
Diuen.
No ho sé.
Jo diria, pel que jo sé...
Vosaltres sí. us fa mal d'estómac, això?
Si ens fa por.
Us angonieja o al revés?
Gens.
Dius, gens, mira.
És a dir...
Els compro, no?
No els comprem, però no són competència. És a dir, fins i tot mira que no acabem fent alguna cosa amb Chrome OS, és a dir, no... No, són dos mons diferents. Google va a l'usuari final, iOS va... Sí que en part va a l'usuari final, però també va a l'empresa. No ens brallem, saps? Crec que podem trobar moltes més sinergies i punts en comú que punts de discordància. Està clar que si ens volem enfadar, ens podríem enfadar i trobar coses dolentes i dir que no. Que... Però crec que si ho parlem bé i ho mirem bé, es poden trobar moltes coses en comú amb Chromos i fins i tot podríem arribar a fer alguna cosa dintre de Chromos que inclogués iOS o... Coses així, tot es pot mirar, vull dir, no ens angonieja. Potser sí que quan va sortir el concepte era molt dir, uau, tenim un problema, però després sí que es va donar la volta i va acabar sent, no va acabar sent el que havien dit que era un iOS directament, quasi, sinó que va tirar molt més cap a un sistema operatiu per... No, que crec que és el que serà.
Però que no està clar encara que
funcioni. No, jo crec que es menjarà el mercat dels netbooks.
Jo crec que precisament...
És que anaven a enfocar això, però clar, el netbook ara...
Jo n'hi ha una cosa que no entès mai, que és que tenint Android per què fan Chrome, no? Vull dir, o una o l'altra, no? És a dir, quina necessitat n'hi ha de tindre...
Potser alguien vist que Android no és prou potent a partir d'un cert punt, no? Que... Fins a tauleta d'aquesta sí que és potent, però la que vols passar cap a l'ordinador es queda curta. Potser, és el que interpreto jo.
I jo més no també... tinc clar el que passarà en Chrome. No ho sé. Tinc clar, perquè, a més, pensa que Google està en un moment molt complicat, perquè Google era, sens dubte, la gran marca, el gran... Ningú discutia que Google ho era tot.
Aquest any passat.
I ara Apple i Facebook, per dos costats diferents...
Google té dos mal de caps, ara, que són el seu objectiu.
L'estan tocant la pera a base de bé, eh?
Sí, no, s'està girant. De fet, Google, Chrome potser ja no està en el seu objectiu. El seu objectiu ara és que Apple no el mati i que Facebook no el mati. I és una competició, no, entre ells, a veure qui... Perquè ara he vist avui, acabo de llegir ara, que Facebook vendrà pel·lícules...
Sí, faran un videoclub.
...de Warner Bros. Dintre de Facebook. És a dir, això també es posa ja amb el de Google TV, amb Apple TV, sí. És tot una batalla...
I YouTube, que és Google, es veu que retransmetrà els partits de la Champions de pagament.
Ah, sí. Clar, és això. És a dir, estan fent una batalla de tres bandes que fa que potser Chromos ja no sigui el més interessant per ells ara mateix, i potser l'important és que no m'aixafin. Saps, la meva parcel·la que tinc... mantenir-la ben cercada i amb les valles i no sé, potser aquest és l'objectiu ara, no sé.
Segurament s'ha fet, Google ha volgut abraçar massa, no? És un...
Sí, inclús diuen que fins i tot està a punt de tirar cable fibra òptica als Estats Units, no? Que també vol ser una operadora de...
Sí, o ha volgut créixer massa o a vegades o s'ha pensat que feia molta ombra als altres, no? I que ningú podria, diguem-ne, posar-se a la seva alçada. Jo crec que ara es deuen estar molt descol·locats. A mi m'ha sorprès, sobretot el 2010, fent repàs, Google no ha estat notícia. O sigui, realment no ha sortit una gran aplicació.
No sempre surt perquè és Google. Sempre
sí,
surt.
Però vull dir-te que hi ha hagut molts anys doncs, que Google ha estat una de les referències, diguem-ne, si miraves l'any, si feies el resum de l'any, veies Google allà com una referència per X, per un pic que va tenir, per una idea, per un projecte. L'any passat és que no es va parlar de res de Google. És que són actualitzacions de coses que ja ha fet, però vull dir, els veus com...
Va triomfar...
Els veus com t'has col·locat, realment, i sí. I a més, això, i el bus, el Wave, o sigui, tots aquests intents de dir, m'aixecarem Facebook per aquí, han passat a millor vida.
És curiós, eh? El que passa que et fa pensar molt, perquè si a mi fa dos anys m'hagués dit algú, Google està en perill, volia dir,
Sí.
Bueno, jo sempre deia, no, algun dia algú inventarà un algo que superarà Google, de la mateixa manera que Google va aparèixer un dia, és a dir, abans de Google n'hi havia vida. Un dia va aparèixer Google i ens va canviar la vida per complet, això no se li pot negar a Google.
I que després de Facebook també hi ha vida i de
Twitter. I algú succeirà, és a dir, és una evolució permanent, no? I en aquest sentit sí. Bé, sorprèn, però és molt natural i...
No, que ara sembla que Twitter sigui infinit perquè la gent també ho està com de, ara hi ha com el boom del Twitter. Twitter té 3 anys o 4 i també tindrà un final, és a dir, sortirà alguna cosa millor que ara no la sé, perquè si la sapiguéssim nosaltres ens posem a fer-la i ens fem d'or.
Ja està, ens fem d'or, sí.
Vull dir, però Google té la sort de que per molta gent Google és internet o internet és Google, és a dir, per entrar a qualsevol web hi ha molta gent que ho posa a Google, i aquesta és la gran sort que ara mateix té Google, que quan canvien els torns i la generació de sota pugi dalt i no sé si canviaran les coses, però està clar que es volen reinventar i canviar el seu model de negoci. Això ho fan des de el que estan fent de cotxes sense conductors, que és un model de negoci que té a veure amb Google, res, però saben que si han de veure la publicitat tindran un problema.
I inverteixen en aplicacions tecnològiques que no tenen res a veure.
Clar, perquè han de ara és un gegant que es diu amb peus de fang, és a dir, és molt gros, però depèn de la publicitat. El dia que aquest fang es desfaci, caurà, i per tant estan intentant fer unes crosses fortes per poder-se aguantar de peu.
Bé, vosaltres, Jordi Cullell, a poc, eh?
Sí, sí.
He anat tirant camí, que els anys han demostrat que iOS... EIOS.org, per si algú encara no ho coneix, espera que no, aquestes alçades ja, que iOS és un projecte sòlid, és un projecte que heu demostrat potència, que heu demostrat capacitat i que és un orgull, almenys per molts de nosaltres és un orgull que si el país dona per iniciatives com aquestes. Et puc fer una pregunta personal per acabar? Perquè tu has denunciat el meu iPad i tal. Un dia farem l'internauta en vídeo.
No l'he denunciat, jo tinc un iPad.
Bé, no, vull dir, has dit que n'hi ha un iPad sobre la taula, perquè sempre anem descrivint, no?, l'escena, però jo tinc curiositat per saber per què dus avui precisament una samarreta del País de Gales, Comri. Té que veure amb el referèndum aquest que han guanyat?
No, avui no.
Va, la tinc de fa temps,
perquè ideològicament... no estic lluny, no, o sigui, soc proper i la tinc de fa temps,
molt,
i m'agrada.
És una gran samarreta que veureu en la fotografia que acompanya sempre.
I tant.
Teniu comunicat d'iOS allà?
No.
No.
Ara mateix estic pensant que Anglaterra i Gales i Irlanda no tenim comunitat d'iOS. No sé per què.
Vaja.
Però ara m'has fet pensar, ara com ho estava dient, estava pensant, ara què tenim? I estava pensant, no, allà no tenim res, mira que tenim a llocs.
Tu tens el mapa al cap, clar. Tu,
sí,
a veure, no només el mapa, sinó que...
És com una família.
És coneixements personals.
Clar, no? És a dir, jo per mi, quasi, si obro el... treballo en Ubuntu i tinc tots els chats junts allà, o sigui, tinc el Facebook, el Gmail, el Messenger, el Skype, tot el mateix programa, per tant, jo
no sé... Explota, eh?
No sé qui és de quin lloc, però jo l'obro i sé que s'obriran 10 finestres de Hi Jordi, Hello Sir, els que diuen Sir, són els indis que sempre et diuen,
sí,
la reminiscència
molt...
britànica aquesta. Però sé que tindrà 10 persones, saps? I sé que si m'envien un correu i no el responc el mateix dia, tindré un altre correu a la nit dient-me, ei...
Que sóc d'IBM?
No d'IBM, però de la comunitat, ja. De Costa d'Ivori. Ara l'altre dia que volia fer això, digue'm algo. I era com, si no puc, estic a Cadis i no tinc ni internet, que si no em dóna temps a respondre't. Però sé que és com una família, he de tenir el mapa al cap, perquè si em parla el Musa, jo no tinc el nom al costat, i ja sabeu que el Musa és el de Costa d'Ivori. I que, saps? I que, no sé, que el Lars és l'alemany, i he d'anar fent així, tinc com un... I que el Chemsedin és el de Tunísia i tinc com... Els líders sí que me'l sé perquè són els 60, llavors aquests. La resta de gent és molt més complicat, però els líders, clar, he de tenir el mapa al cap perquè també per quedar bé, no? Perquè si no, si em diuen Nola i no, qui ets, tinc un problema. Llavors això que he d'anar fent, sí. Llavors tinc el mapa al cap perquè sé que la més petita és allà a les Antilles Franceses, diria que és. Una illa que es diu Sant Martín.
Sí, home.
Aquesta que és mitja francesa, mitja holandesa.
Mitja holandesa, sí.
Que ara s'han fet independents fa poc.
Els holandesos
doncs a la francesa hi ha una comunitat allà, sí que és com el tros més petit on no tenim.
El dia que els convideu a tots a fer una paella, que estaria bé,
això volíem convidar-los
a fer una paella, ens aviseu i farem un vídeo.
D'acord, perfecte. Perfecte. El que sí que a iOS tenim 64 comunitats, però el que dèiem de països, a internet podem mirar d'on descarreguen i tenim 100 descarregues de 189 països.
Déu-n'hi-do.
De no sé quants. Hi ha discrepàncies, són 194, 200, però bueno, que... És molt, que l'internet és el que deies tu, és internacionalitzador i universal i que no té fronteres.
Doncs enhorabona, Jordi Cullell, cap de comunicació i líder de la comunitat, community manager. No hem entrat a lo del community manager, però té igual. Hi ha gent que discuteix molt sobre aquests temes i que seguisquen discutint. Jordi, un gran plaer haver-vos tingut de nou a iOS, sí, a l'internauta. Records al Pau i
sí,
a tota la gent,
no, igualment,
de part nostra.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Sempre, ja hem dit que vam sortir per primer cop el 2006 i inclús el que parlàvem d'IBM, el primer lloc on va sortir abans que el New York Times i qualsevol diari va ser... Ho vau trobar a vosaltres al matí, perquè sempre hem tingut relació i també un plaer per nosaltres estar aquí.
I per molts anys que continuï. Gràcies, Jordi, per haver vingut. Martí, gràcies. I a tots gràcies. Vosaltres ens trobarem dimarts de la setmana vinent una altra vegada ací a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.